Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per agafar una jaqueteta, sobretot si estem a prop de mar. Vent de gregal tot el dia d'intensitat moderada.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Del dimarts 22 d'octubre del 2024, ara mateix a Begur tenim 18 graus, a Pals 17 graus i a la Bisbal 16 graus. Avui al Baix Empordà tindrem un dimarts amb cel variable, intervals de núvols, especialment al matí, no esperem pluja. El vent de gregal serà moderat i la temperatura màxima serà lleugerament més baixa. Avui al Supermatí explicarem que un pacient de 53 anys ha mort en un incendi a Palamós Gent Gran. Va ser aquest diumenge. Quatre treballadors també van resultar afectats i ferits. També parlarem de la descoberta arqueològica de la vila romana del Collet de Sant Antoni. Ja us recordeu que us en vam parlar la setmana passada. Doncs bé, els seus descobridors ens explicaven ahir al Supermatí que a partir d'ara hi haurà moltíssima feina de recuperació de totes aquestes troballes arqueològiques. I a més, parlarem del cap de Palafrugell, que ens explica la importància de la professió de la infermeria i les seves funcions principals. Tot això avui al Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també a emissió amb Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem Núria Gimbernat. És ceramista i és la guanyadora de l'últim premi Terracota Bienal que s'ha entregat a la Bisbal aquest cap de setmana. I com cada dimarts parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. De seguida ho expliquem tot plegat, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
I també Mariona Fernández.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Mor un pacient de 53 anys en un incendi al Palamós Gent Gran.
Un pacient de 53 anys de Palamós Gent Gran va morir diumenge a causa d'un incendi a la seva habitació. L'incendi, que encara s'investiga, va provocar cremades greus a la víctima, que va ser traslladada a la Vall d'Hebron, on va morir. Quatre treballadors al centre van resultar afectats per inhalació de fum, però van ser donat d'alta després de ser atesos a l'Hospital de Palamós.
Després de la descoberta de la vila arqueològica, la vila romana del Collet, els seus investigadors apunten que ara els cal un procés de restauració i conservació. Ens ho explicava ahir l'arqueòleg Marc Bouzas.
En una entrevista al Supermatí, l'arqueòleg que ha dirigit el treball de camp apunta que s'han descobert una nova gran habitació que conserva tot el terra i el sostre caigut a sobre i els fonaments d'una torre de la vila d'època republicana.
Avui volem descobrir com és la feina de les infermeres del CAP de Palafrugell i a més ens ho explicaran les professionals mateixes.
El CAP de Palafrugell compta amb un equip de 27 infermeres que, juntament amb altres professionals, ofereixen una atenció sanitària integral a la comunitat. Quatre infermeres del centre, que són Àngels Larrabeiti, Anna Garcia, Eva Prat i Karima Buxar, han explicat al podcast Capacitats de Ràdio Palafrugell les seves funcions, també els àmbits en què treballen i la importància de la seva professió. Podeu recuperar tot el programa a la nostra pàgina web.
I Palafrugell també ha engegat un nou servei per al manteniment de la xarxa d'enllumenat, semàfors i guarniment de Nadal. El servei, amb una durada prevista de 3 anys, incorpora vehicles elèctrics per reduir l'impacte ambiental i millorar l'eficiència. La cuina vietnamita serà la protagonista de la mostra de cuines del món de Palamós.
El taller busca fomentar la convivència entre persones de diferents orígens a través de la gastronomia, amb la participació de palamosins d'origen vietnamita que cuinaran plats tradicionals en l'edició d'enguany.
L'Institut Puigcargol de Calonge i Sant Antoni s'incorpora al programa Patis Inclusius per fomentar la diversitat i la igualtat.
Aquest octubre, l'Institut Puigcargol de Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa el servei Patis Inclusius, que ofereix atenció i assessorament a l'alumnat sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere. L'objectiu és crear un espai confidencial i segur per resoldre dubtes i acompanyar els joves en termes d'inclusió i identitat.
Mira, avui dues notícies que fan referència a la fotografia i al vídeo. Per una banda, que l'Estartit es convertirà l'any vinent en la seu del Campionat Mundial de Fotografia i Vídeo Submarí.
El Campionat Mundial tindrà lloc del 6 al 12 d'octubre de 2025 a les Illes Medes, agafant el relleu de Saranda, Albània, que va acollir l'edició d'aquest any. Es disputarà la 21a edició de la competició de fotografia i la 7a en vídeo submarí.
I Òmnium Baix Empordà obre la convocatòria del segon concurs. De fet, obre no, està a punt de tancar. perquè queda menys d'una setmana per participar al segon concurs juvenil de curtmetratges d'Òmnium Cultural.
Els curtmetratges han de ser de menys de 5 minuts. Enguany, la temàtica és d'igualtat de gènere. Els treballs es poden presentar fins a l'octubre i l'objectiu és fomentar l'ús del català entre els més joves. La presidenta de l'entitat, Mercè Frigola, n'ha parlat al Supermatí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que l'Audiència Nacional rebutja la querella del PP contra el Partit Socialista per finançament il·legal i els socialistes contraataquen anunciant una denúncia per injúries i calúmnies. El jutge Pedraz ha declarat que no hi ha proves suficients per donar curs a la denúncia del Partit Popular. El president de la Generalitat, Salvador Illa, critica Isabel Díaz Ayuso per plantar Pedro Sánchez i la qualifica d'irresponsable per no vetllar per la institucionalitat. Illa considera que aquesta actitud posa en perill la cooperació institucional. A Itàlia, Giorgia Meloni aprova per decret un blindar la deportació de migrants a Albània, esquivant així un ordre judicial que n'ordenava el retorn a Itàlia. El decret inclou la designació de països segurs per evitar el retorn dels migrants. Oriol Junqueras, enmig de tensions internes a Esquerra, es desmarca dels conflictes i assegura que està oberta a reunir-se amb Marta Rovira. També ha negat qualsevol implicació en els cartells polèmics sorgits dins del partit. I arrenca a Colòmbia la COP16 amb preocupants dades sobre la biodiversitat. La cimera del clima també arriba amb dades sobre el perill d'extinció d'un milió d'espècies. La cimera busca compromisos per revertir la destrucció d'ecosistemes. I Moldàvia vota adherir-se a la Unió Europea per un marge molt estret, tot i les sospites d'ingerència russa durant el procés. El resultat final serà i haurà de ser ratificat pel Tribunal Constitucional del país, així que veurem què decideix el Tribunal Constitucional. Moment de conèixer la previsió del temps. Isaac, Vilà, bon dia.
Com anem? Bon dia.
Què hem de saber per avui dimarts?
La situació atmosfèrica segueix dominada per vents generalment del sector de llevant a tota la Mediterrània Occidental i sembla que es mantindrà aquesta tònica de temps durant els propers dies. Ara, però, de cara a dimarts, aquest dimarts esperem un cel variable i amb estones de cel cobert, sobretot al matí. La temperatura màxima quedarà un xic més curta que ahir, al voltant dels 20 o 21 graus. Generalment no esperem pluja per aquest dimarts. Vent de gregal des del matí, d'intensitat moderada, amb tràngol d'aquesta direcció al mar. De cara a dimecres seguirem amb aquesta variabilitat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari ens l'envia l'economista Xavier Ferrer.
A l'any 1900 el món tenia 1.500 milions d'habitants. 50 anys després, el 1950... tot i haver passat dues guerres mundials, la població s'havia doblat, situant-se en 3.000 milions. I 50 anys més tard, a l'any 2000, altra vegada s'havia doblat, situant-se en 6.000 milions. De manera que en 100 anys la població mundial s'havia multiplicat per 4. I l'increment no es va aturar, ja que l'any passat es va arribar a la xifra de 8.000 milions d'habitants al món. I la població no para de créixer, tot i que els demògrafs apunten que l'increment serà més lleu i que en el 2100 s'arribarà als 10.200 milions d'habitants. Les xifres són espectaculars i impensables fa uns anys i obren debats en diferents àmbits. D'una banda, la distribució d'aquest increment no és homogeni, donat que és molt més elevat en els països del Tercer Món i, per contra, molt descendent en els països desenvolupats, fet que provoca migracions cap a aquests estats de ciutadans d'estats que no poden absorbir l'increment ni facilitar una vida digna a tota la població. Si ens fixem en Àfrica, es preveu que en 20 anys s'haurà arribat a 2.000 milions d'habitants, essent actualment de 1.500. En aquest escenari sorgeix la pregunta següent: què faran aquests 500 milions de joves si no tenen sortida en els seus països d'origen? Deixo la resposta pel lector. Previsiblement, si no es fa polítiques per facilitar el desenvolupament de la societat africana, el normal és que segueixin els fluxos migratoris cap a Europa, que, per altra part, degut al descens de la natalitat, tindrà i té la necessitat de recepcionar immigrants. El que cal fer és gestionar amb eficiència, diplomàcia i respecte als drets humans, i també sense hipocresia ni fent populisme, tot el que afecta les migracions. Ens cal solidaritat i gestió ordenada i eficient, propiciant els acords entre els estats i evitant la influència de les màfies. I també cal molta informació, formació i respecte a la forma de ser individual i col·lectiva de tothom. Estem davant un món cada vegada més complex que cal gestionar-lo amb polítiques adequades. La solució no està en respostes senzilles a situacions complexes.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I avui al Supermatí, la cançó del dia, hem escollit aquesta de The Weeknd, és la més nova de The Weeknd, va sortir ara fa unes setmanes i es diu Dancing in the Flames. És The Weeknd, és Dancing in the Flames, la cançó del dia al Supermatí. Ens estàs escoltant a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital, en emissió també amb Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 22 d'octubre del 2024, aquest cap de setmana, la segona edició del Terracota Bienal ha acabat amb bona afluència de públic, tant a les jornades tècniques com a la part expositiva de l'esdeveniment. I un dels actes per culminar aquesta segona edició va ser l'entrega del primer premi de la Terracota Bienal, que es va endur la ceramista Núria Gimbernat. Per parlar-nos de la peça i de la preparació del concurs, ens visita la mateixa ceramista, Núria Gimbernat. Bon dia.
Bon dia.
S'esperava rebre aquest primer premi del Terracota Bienal?
No, la veritat, va ser una sorpresa molt agradable. Va ser sorpresa total, sí, sí.
No la van avisar abans d'entregar-li, eh?
Sí que me varen comentar que sí, sí, sí.
Val.
El jurat havia decidit que la meva peça era la seleccionada, perquè el jurat va fallar el divendres, crec que era, i l'entrega del premi va ser el diumenge.
D'acord.
Amb el president de la Generalitat.
Mm-hmm. Aquesta peça, clar, és molt concreta, jo l'estic veient, la tinc aquí davant, però preferiria pels oients que, clar, que ens estan escoltant, si ens la pot explicar vostè en paraules.
És una peça feta a mà, feta gran, bueno, gran, és una mena de... està inspirada en jo m'inspiro molt amb la costa, visc aquí al costat del mar, llavors està inspirada en les garoines.
Val.
I llavors és una peça que té una és una mena de àmfora, més aviat ampla, i una boca que recorda molt els esquelets de les garoines que trobem contínuament per les platges i quan anem nedant per sota l'aigua. Llavors, és un tema que és força recurrent, no puc deixar de fer-lo perquè m'agrada molt.
S'inspira sovint en les garoines?
No només en les garoines, en les roques que tenim a la costa, amb els colors, amb les textures, amb el mar. La veritat és que és una font inesgotable, és contínua.
On viu? Quin és el mar que l'inspira?
No, a Sant Antoni de Calonge.
A Sant Antoni de Calonge.
Sí.
I el procés de creació d'aquesta peça guanyadora del Terracota Bienal, quin ha estat?
Bueno, és a dir, jo sempre recullo idees d'allà on sigui, i en el moment de començar una peça, doncs, bueno, busco entre tot el que tinc en el meu taller, que normalment són això, restes de coses que trobo pel mar, roques, garoines, el que sigui. I llavors començo a imaginar el volum, el tamany, i en aquest cas, en aquesta peça, una de les particularitats que té és que he intentat esquematitzar una mica el dibuix que fan les garoines, però amb forats. Per tant, és una peça que és gran, però està foradada tota ella. I fa uns jocs interessants perquè, segons d'on la mires, veus la llum que entra per l'altre costat.
Mm-hmm. Per tant, suposo que tot això és el que ha valorat el jurat, no?
Penso que sí. Era un jurat professional, hi havia ceramistes amb molta trajectòria, i per això em va fer molta il·lusió el premi, perquè realment eren persones amb una llarga experiència, i va ser molt interessant que els agradés la meva peça.
Com ha anat el cap de setmana aquí a la Bisbal, a la Terracota Bienal?
Molt bé, ha sigut un anar i venir de gent continu. Vàrem començar amb una miqueta de pluja el divendres, però després ens va fer un temps fantàstic, i la veritat és que personalment ha sigut una gran experiència. I és molt important aquest tipus de bienals, perquè jo faig ceràmica artística, llavors és un tipus de ceràmica que es pot exposar, doncs, en galeries d'art, així, però no hi ha tants llocs com per ensenyar la feina que fas, sobretot buscant un públic especialitzat. I en aquí aquesta bienal es dona tot. És a dir, tens l'espai expositiu, i tenim un públic que ja sap el que va, i realment per mi ha sigut molt i molt interessant.
Mm-hmm. Com veu la situació de la ceràmica en concret a la Bisbal? Hi ha espai, hi ha marge, hi ha mercat també per la ceràmica artística a la Bisbal?
Jo crec que sí. És a dir, són tipus de ceràmica que es complementen. La tradició hi és. Tots bevem de la tradició, és innegable. Però la ceràmica artística és una mirada molt diferent de la ceràmica tradicional. Sí que utilitzem els mateixos materials, però en canvi arribem a resultats totalment diferents. I lo interessant de la ceràmica artística és que és molt lliure. Cada ceramista pot agafar el mateix gres i els mateixos esmalts i fer una peça que no s'assembli en absolut. Aquí sí que ja hi entra, doncs, la llibertat i la creativitat de cadascú. I això és el que la fa, per mi, extraordinària, la veritat.
on podem trobar les seves obres? Té espai expositiu propi, en exposicions? On podem conèixer més sobre Núria Gimbernat?
No tinc espai expositiu propi perquè el que, és a dir, jo vaig treballant, però sí que de tant en tant faig algunes exposicions, llavors ho publicito a través de les xarxes. En el meu Instagram normalment sempre que faig una exposició doncs ja la publicito. A part d'això, sempre que algú doncs estigui interessat en veure alguna peça, es pot posar en contacte amb mi per descomptat i amb molt de gust ensenyaré el que tingui en aquell moment, perquè són coses que tot està en procés de canvi contínuament.
Hem vist que vostè és biòloga, però fins al 2019, per tant, fins fa 5 anys, no es dedica, no va obrir el seu propi estudi i es dedica exclusivament a l'escultura ceràmica.
Jo he estat treballant de biòloga durant 30-35 anys, però al mateix temps sempre he dibuixat, he pintat, he fet ceràmica. Sempre he tingut una part artística desenvolupant-se allà al costat. I per circumstàncies de la vida, en el 2019 vaig fer un canvi vital, en realitat.
Què la va dur, aquest canvi vital?
Circumstàncies que es van alinear els astres d'alguna manera. Sí. Jo ja... jo treballava en reproducció assistida i, es varen donar les circumstàncies per poder deixar aquesta feina en molt bones mans i jo dedicar-me a una cosa que sempre havia estat el meu somni, però, mai havia donat prioritat, diguéssim. I, en canvi, en aquestes alçades, vaig poder-ho fer i la veritat és que estic feliç de poder-m'hi dedicar perquè, a més, un premi així també dona un impuls extraordinari perquè te diu d'alguna manera que estàs treballant bé i en la bona direcció.
I no només això, veiem també que les seves obres, en aquest cas ja entenc que no a nivell artístic, sinó plats i recipients seus, se serveixen al menú degustació del celler de Can Roca, almenys s'han servit, no sé, perquè és de fa uns dies, de fa unes setmanes.
Sí,
aquesta...
faig col·laboracions amb diferents empreses, diguéssim, i el celler, ja fa molt de temps que estem fent col·laboracions que no és contínua, però de tant en tant em demanen alguna peça especial. Jo tampoc em dedico a les vaixelles d'una manera, però si és alguna cosa especial i en la que, jo hi puc posar una mica la meva creativitat, doncs esclar, em fa molta il·lusió i de manera, de tant en tant doncs tenim col·laborem amb alguna vaixella especial o...
Si ve el celler de Can Roca no se'ls pot dir que no?
Evidentment que no, és una oportunitat, és un orgull que te busquin i és fantàstic per qualsevol ceramista i qualsevol creador, diguéssim, que pugui col·laborar amb ells, deixant de banda que són unes persones que estimen el territori i el defensen i l'utilitzen perquè tenen col·laboracions amb moltíssima gent. Per tant, se'ls ha d'agrair sempre i per descomptadíssim treballar amb ells és un plaer, la veritat és que sí.
Doncs recomano a tothom entrar a nuriagimbernat.com i a les seves xarxes socials perquè, clar, realment és una preciositat tots els projectes que es mostren en fotografies aquí a la seva pàgina web. He vist, per exemple, el projecte Mediterrània, que també entenc, per tant, que és aquesta inspiració que ens comentàvem amb el mar,
sí,
no?
Sí. És aquesta línia, sí, que precisament és d'aquesta línia la que vaig presentar a la Bienal Terracota, perquè, també la peça que presentava en el concurs, doncs, està dins d'aquesta línia, sí.
Doncs Núria Gimbernat, que és la guanyadora d'aquest premi Terracota Bienal que s'ha entregat aquest cap de setmana a la Bisbal, que el va entregar el president de la Generalitat, en Salvador Illa. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
I felicitats
gràcies
pel premi.
Gràcies, gràcies.
Molt bon dia. Són les 8 i 25 minuts. De dimarts 22 d'octubre del 2024 obrim l'informatiu, ampliem les notícies del dia al Baix Empordà, i la primera és la que explicàvem, la malaurada mort aquest diumenge d'un pacient de 53 anys en un incendi al residencial Palamós Gent Gran, on també van resultar afectats 4 treballadors per inhalació de fum. Mariona.
Un pacient de 53 anys va morir aquest diumenge després de patir cremades greus a causa d'un incendi a la seva habitació a Palamós Gent Gran. L'incendi, que va tenir lloc a les 4 de la tarda a la unitat de llarga estada, es va originar per causes que encara s'estan investigant. Tot i ser traslladat d'urgència a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron, la víctima no va poder sobreviure. 4 treballadors al centre van patir inhalació de fum i petites cremades. Van ser atesos a l'Hospital de Palamós i donats d'alta hores després. El personal del centre va aconseguir extingir el foc amb extintors, evitant que es propagués a altres zones, i es va activar el pla d'emergència d'incendi. Els pacients de la zona afectada van ser evacuats preventivament i van poder tornar a les seves habitacions un cop assegurada la situació.
A Sant Antoni, l'arqueòleg Marc Bouzas explica que ara que ja han fet la descoberta arqueològica de la vila romana del Collet, ara cal un procés de restauració i de conservació. En una entrevista al Supermatí, l'arqueòleg, que ha dirigit el treball de camp, apunta que s'han descobert una nova gran habitació que conserva tot el terra i el sostre caigut a sobre, i els fonaments d'una torre de la vila d'època romana, Maria.
La troballa d'aquesta gran sala, que conserva tant el terra com el sostre caigut a sobre, i la torre d'època republicana, que ha estat una de les fites principals de la campanya d'excavacions d'aquesta tardor. Aquestes descobertes permeten confirmar que la vila tenia dues grans torres a la façana, un element que ja es va començar a desvelar en una excavació del 2019.
Bé, mira, doncs una mica els dos elements que comentaves, començarem per la torre, que és l'element més antic. Descobrir aquesta torre suposa que la idea que teníem de que la planta de la vila republicana tenia dos grans torres a la façana, o dos torres a la façana, es confirma, perquè una ja l'havíem trobat a les excavacions l'any 2019, i ara trobem aquesta altra que ens permet traçar molt bé i definir molt bé la façana marítima de la vila. I l'altra, l'habitació que també has comentat, doncs demostra que la part imperial, la part més moderna de la vida, encara té molta potència i que està donant una sèrie de sales, totes molt ben pavimentades i molt ben conservades arqueològicament.
La vila romana del Collet, situada a uns 20 metres d'alçada sobre una penya amb vistes al mar, era una residència de luxe. Les habitacions, moltes d'elles pavimentades amb mosaics, mostren la riquesa dels seus propietaris. La seva arquitectura també aprofitava la roca natural de la zona per construir elements com una cisterna central que l'equip espera excavar en futures campanyes. Marc Bouzas admet que la vila romana arriba més enllà de l'actual monestir del Collet. L'arqueòleg apunta que, a part d'aquests descobriments a la vila romana del Collet, també estan descobrint una cisterna central al pati que formaria part de la primera vila. Marc Bouzas també afirma que aquest element servia per recollir aigua de la pluja per abastir-se.
I, Maria, l'excavació també ha servit per trobar també, o per excavar, estructures de formigó i trinxeres de la Guerra Civil Espanyola.
Aquests elements moderns han afectat part de les restes romanes, però alhora porten informació sobre la història recent del lloc. En la campanya d'aquest any han descobert una nova estructura de formigó a la part est de la vila romana del Collet.
En un extrem han descobert una altra estructura de formigó, que ja n'havíem trobat una, que acabava la trinxera cap al sud, d'aquesta acaba la trinxera cap a l'est, i que és un parapet, una espècie d'espai per parapetar-se de formigó per poder-se protegir darrere. I també hi ha un altre desaigüe. Hem trobat un altre desaigüe de la trinxera que, evidentment, l'havien de desaiguar, i totes aquestes, malauradament, totes aquestes estructures sí que afecten greument a les estructures romanes. Però, bueno, és a dir, després hem de jugar una mica amb la carta d'excavar-les totes per anar veient ben bé què pertany a cada cosa i tot el que ens pot donar aquesta informació als nivells que trenquen les trinxeres.
La campanya d'excavació ja ha acabat i l'equip ara s'ha de centrar en estudiar els elements que han trobat, tant de l'època romana com de la Guerra Civil. A més, han de crear un mapa del jaciment amb les diverses fases en la qual han desenvolupat l'excavació. Marc Bouzas explica que tota aquesta feina de recerca que han fet des del seu equip no es pot entendre sense fomentar la restauració i conservació que cal fer en restes arqueològiques com la de la vila romana del Collet.
Com d'arribar a 8:45 del matí, el CAP de Palafrugell compta amb un equip de 27 infermeres que, juntament amb altres professionals, ofereixen una atenció sanitària integral a la comunitat. Quatre infermeres del centre, Àngels Larrabeiti, Anna Garcia, Eva Prat i Karima Butzar, han explicat al podcast Capacitats de Ràdio Palafrugell les seves funcions, els àmbits amb què treballen i la importància de la seva professió. Podeu recuperar tot el programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
Les infermeres del CAP defineixen la seva professió amb conceptes com cuidar, empatia, fortalesa i generositat. Segons les professionals, el cuidar és fonamental en totes les etapes de la vida, des de la infància fins a les cures pal·liatives al final de la vida.
Jo definiria la infermeria com el cuidar, no? El cuidar en totes les etapes de la vida.
Mm-hmm. Jo repetint una miqueta la paraula del cuidar, és l'essència del cuidar per mi, infermeria.
Vale, jo només centrat en el meu àmbit, quan no pots curar, cuida, acompanya i empatitza.
Àngels Larrabeiti, per la seva part, destaca la importància de la fortalesa emocional per afrontar situacions difícils i la generositat per atendre desconeguts en moments crítics.
Doncs jo, si hagués de dir dues paraules que representessin la nostra professió, que és la més bonica del món, diria la fortalesa i la generositat. I per què? Perquè s'ha de ser forta per suportar una mica la càrrega de la feina, conviure amb les situacions que no són les més maques de la vida i no es fonamenta enfonsar-se, no? I després generositat, perquè s'ha de ser generós per poder deixar la família i els estimats de banda per poder atendre persones que no coneixes, no? I que no saps que necessiten una infermera al seu costat.
En un breu repàs històric, la Rabiti explica com la infermeria ha evolucionat des de l'antiga figura de la cuidadora, que es basava en remeis casolans, fins a la infermeria moderna professionalitzada que coneixem avui. El 1977 marca un punt d'inflexió amb la creació de la formació universitària, la qual cosa va permetre a les infermeres accedir a estudis superiors i liderar projectes de recerca. Les infermeres del CAP desenvolupen quatre funcions principals: assistencial, docent, investigadora i gestora.
A l'etapa ja professional, en la que amb les habilitats, coneixements, ja s'afegeix una formació reglada, on acabem amb les funcions que actualment coneixem, que són quatre funcions, que és l'assistencial, que és la que més coneixeu tots vosaltres, després la docent, la investigadora i la gestora.
Dins de l'àmbit assistencial treballen en diferents àrees com la pediatria, l'atenció d'adults i les cures pal·liatives. Cada pacient té assignat un equip format per un metge, una infermera i un administratiu, els quals gestionen un nombre ampli de pacients, com explica Anna Garcia. De fet, cada equip atén entre 1.450 i 1.600 pacients.
L'infermeria cobreix diverses àrees del CAP. Entre elles es troben l'infermeria d'adults, la pediatria i programes com salut i escola.
En aquest últim, els infermers visiten els instituts locals per resoldre dubtes sobre temes com el benestar emocional, la sexualitat i l'alimentació dels adolescents. Ho explica Buxar.
Tenim una consulta oberta, que és un espai on es garanteix la privacitat i la confidencialitat dintre de l'institut, en horari lectiu, i l'objectiu principal és resoldre dubtes que puguin tenir els adolescents, no? Ja sigui de benestar emocional, d'alimentació, sexualitat, drogues, qualsevol cosa relacionada amb la salut. I el que es busca no és diagnosticar ni fer un tractament, sinó promoure i detectar possibles problemes que hi puguin haver i donar-los una porta de sortida.
Un altre àmbit fonamental és l'atenció domiciliària, especialment en el cas de les cures pal·liatives. La infermera especialitzada en aquest camp, Eva Prats, explica que el seu equip, anomenat PADES, que és el Programa d'Atenció Domiciliària, equip de suport, s'encarrega de pacients amb malalties cròniques avançades o que es troben en la fase final de la vida.
L'àmbit de la salut no només és curar, sinó que arriba un moment que per situació de vida, per la malaltia en si, doncs no es pot curar, llavors el que fem és cuidar i acompanyar i aportar unes cures pal·liatives, que no vol dir una terminalitat imminent, sinó que les cures pal·liatives poden ser durant mesos o anys a determinats pacients i famílies en l'àmbit amb un tot, que diem nosaltres. No, en l'àmbit físic és molt important, però sense oblidar mai la part psicològica, emocional, espiritual i el context social.
A més de la tasca assistencial, les infermeres del CAP de Palafrugell també estan involucrades en la recerca i la gestió. Algunes infermeres, com Garcia i la Rebeiti, estan treballant amb les seves tesis doctorals, mentre que el centre mateix està liderat per un infermer, una figura innovadora en moltes regions d'Espanya. Segons la Rebeiti, la infermeria és una ciència de la salut basada en un rigor científic, un fet que reforça el seu paper com agents de salut i transmissors d'informació fiable per la comunitat.
Clar, Ferran, un altre dels aspectes importants és el, de la feina de les infermeres és el seu compromís amb la comunitat.
Segons la Rebeiti, només el 20% del benestar es deu a la salut, mentre que el 80% depèn de la comunitat. Això fa que les infermeres treballin activament per promoure la salut col·lectiva a través de projectes com el Pla Local de Salut, un programa que promou la col·laboració entre entitats locals per millorar el benestar general.
Aquest és l'himne del Vietnam i el posem perquè la cuina vietnamita serà la protagonista de la mostra de cuines del món de Palamós. El taller busca fomentar la convivència entre persones de diferents orígens a través de la gastronomia, amb la participació de palamosins d'origen vietnamita que cuinaran plats tradicionals.
Es farà l'Espai del Peix, situat a l'edifici de la llotja del Port Pesquer de Palamós, a partir de les 6 de la tarda d'aquest dijous. L'entrada és gratuïta, però es requereix una inscripció prèvia a través de la pàgina web del Museu de la Pesca. En aquesta edició, palamosins d'origen vietnamita seran els encarregats de preparar diverses receptes tradicionals del seu país d'origen, compartint tant els ingredients com les tècniques culinàries típiques de la seva cuina. Els assistents podran descobrir plats més representatius del Vietnam, aprendre com es preparen i conèixer les històries personals dels participants que ara formen part de la comunitat de Palamós. A més d'una demostració gastronòmica, aquest esdeveniment permet establir un diàleg cultural entre els assistents i les persones que participen en els tallers. Segons l'organització, Cuines del Món no només és un taller de cuina, sinó una eina per promoure la comprensió entre cultures i fomentar la convivència. Així, el públic podrà conèixer també com és la vida quotidiana de la comunitat vietnamita i com s'han integrat en la vida social catalana, tot aprofundint en els costums i tradicions del seu país d'origen. Els interessats en assistir a la sessió de Cuines del Món d'aquest dijous poden reservar la seva plaça a través del web tiquets.museudelapesca.org i la cuina, com a punt de trobada, esdevé un instrument per acostar cultures i fomentar el diàleg entre els residents de Palamós, consolidant aquesta activitat com un referent a la promoció de la convivència i el respecte a la diversitat.
L'Institut Puigcargol de Calonge i Sant Antoni estrena el servei de patis inclusius, un espai confidencial per atendre la diversitat afectiva i de gènere.
L'Institut Puigcargol de Calonge i Sant Antoni s'ha incorporat aquest octubre al programa Patis Inclusius, impulsat per la Regidoria d'Igualtat i coordinat pel Servei d'Atenció Integral del Baix Empordà. Aquest nou servei ofereix atenció a l'alumnat sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere, amb l'objectiu de crear un espai confidencial on els joves puguin expressar-se lliurement. El servei es presta els primers i tercers dimecres de cada mes, durant l'hora del pati, dins del centre escolar. La regidora d'Igualtat, Elena Montiel, ha destacat la importància d'aquest recurs per ajudar a prevenir la discriminació i oferir suport als estudiants. A més, el projecte Patis Inclusius es complementa amb altres accions formatives que s'han dut a terme a Calonge i Sant Antoni en els darrers anys, dirigides a sensibilitzar sobre la diversitat afectiva i sexual en l'àmbit educatiu. David Martín, conseller comarcal de Polítiques i d'Igualtat, ha subratllat l'impacte positiu que d'aquest tipus de polítiques d'inclusió de proximitat, mentre que la directora de l'Institut Puigcargol, Mercè Gutiérrez, ha valorat molt positivament la implementació del servei com un complement a les iniciatives existents i a benestar emocional dins el centre.
Palafrugell ha engegat un nou servei de manteniment de la xarxa de llums, de semàfors i de guarniments de Nadal. El servei, amb una durada prevista de 3 anys, incorpora vehicles elèctrics per reduir l'impacte ambiental i millorar l'eficiència. Una de les novetats és l'ús d'una furgoneta elèctrica i un camió cistella amb un sistema hidràulic que permet desconnectar el motor mentre es fa l'elevació i això redueix les emissions durant els treballs. Segons l'Ajuntament, aquestes mesures estan alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible. I l'Estartit es convertirà l'any vinent en la seu del Campionat Mundial de Fotografia i Vídeo Submarí. El Campionat Mundial tindrà lloc del 6 al 12 d'octubre del 2025 a les Illes Medes. Agafa d'aquesta manera el relleu de Saranda, a Albània, que va acollir l'edició d'aquest any. Es disputarà la 21a edició de la competició de fotografia i la 7a de vídeo submarí.
L'Estartit ha estat el punt de trobada aquest cap de setmana del Campionat d'Espanya de Foto i Vídeo Submarins. Han estat més de 150 els participants que han competit durant una setmana a les aigües de les Illes Medes. Els canaris Jesús Geray i Abigail Martín han guanyat el Campionat de Fotografia Submarina, superant els andalusos Jesús Osorio i Celia Padilla, així com també els canaris Sasha Lovenstein i Carlos González. Pel que fa a la categoria de vídeo submarí, els gallecs Jorge Candán i Lino Fontán s'han endut el primer premi, seguits pels seus compatriotes Jaime Beiro i David Rodríguez, i pels catalans Xavier Salvador i Marc Ullell. A més, aquests últims han aconseguit la victòria en la categoria de reel. A les modalitats inclusives, Catalunya ha triomfat amb la victòria dels catalans Eduardo Geraint i Charo González, seguits dels valencians Carlos López i Vicente Javier, i els canaris Ernesto Collado i Anna Carulla. L'edició d'enguany ha estat dedicada a Xavier Safon, un dels pioners d'aquest tipus de competicions que ha mort recentment. El president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau, ha destacat que aquest esdeveniment representa un reconeixement a l'Estartit i les Illes Medes com una destinació de submarinisme de primer nivell, amb un impacte directe en la seva projecció internacional i el benefici pels negocis locals.
I també parlant de foto i de vídeo, és l'última setmana per participar a la segona edició del concurs de curtmetratges juvenils de menys de 5 minuts d'Òmnium Cultural. Es pot participar fins al 31 d'octubre. Enguany la temàtica és la igualtat de gènere. Els treballs es poden presentar, com dèiem, fins a finals d'aquest mes, i l'objectiu és fomentar l'ús del català entre els més joves. La presidenta de l'entitat, Mercè Frigola, en parlava al Supermatí.
El concurs, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys, busca potenciar la creativitat audiovisual i la reflexió sobre la igualtat de gènere, una temàtica d'actualitat i rellevància social. Els participants hauran de presentar curtmetratges inèdits gravats exclusivament amb el telèfon mòbil, ja sigui de forma individual o col·lectiva.
El tema de l'audiovisual és molt recurrent, sobretot entre el jovent, i llavors és un públic al que ens acostava una mica d'adreçar-nos, de fer-los conèixer la nostra entitat. Llavors, pensant en una eina que ells tenen molt a l'abast i que utilitzen gairebé a diari, que és el mòbil, vàrem plantejar-nos doncs, a fer aquesta mostra de curtmetratge.
L'objectiu també és ajudar la difusió del català.
Necessitem molt poc perquè canviï també aquesta qüestió. Llavors, només que hi hagi un influencer que ho faci 100% en català, un grup de música com va ser l'estiu passat els Tiets, que varen, diguem, ells perquè són els que ara m'han vingut al cap, però això és això el que ens ajuda a que el jovent, aquests nanos joves, canvin el xip també ràpidament, no? Llavors, ara sí que estem veient un petit canvi.
Les condicions tècniques del concurs especifiquen que els curts no poden superar els 5 minuts de durada i s'han de lliurar en format .mob o MP4 amb una resolució mínima de 640x480 per la relació d'aspecte 4 terços o 1280x1080 per al 16:9. Els vídeos han de ser enregistrats horitzontalment i poden ser editats fora del telèfon mòbil.
La il·lusió aquesta de que ells puguin mostrar com veuen temàtiques de l'actualitat, que de fet ells també agraeixen que els tractis una mica doncs, dins del col·lectiu de gent gran, no? Guita, què en penses? Preguntar a un nano jovenet de 12, 13, 14 anys, què en penses de temes tan actuals i que estan tan a l'ordre del dia? Ells també se senten importants i també se senten doncs, que els tenim en compte.
Els curtmetratges es poden presentar de manera anònima fins al 31 d'octubre, ja sigui en format físic a la seu d'Òmnium Cultural Baix Empordà, a la Bisbal, o en format digital a través de la plataforma WeTransfer, mitjançant un formulari específic. En ambdós casos cal adjuntar una fotocòpia del DNI dels participants i, en cas dels menors d'edat, una autorització de drets d'imatge.
El jurat, format per 3 especialistes en imatge i so, valorarà la creativitat i l'originalitat de les obres presentades.
Es concediran 2 premis. Un premi del jurat, consistent en un telèfon mòbil de gamma alta amb bones capacitats òptiques, i un premi del públic, que consistirà en material físic o digital per la gravació i edició de curtmetratges. Els guanyadors es donaran a conèixer el 7 de desembre durant la celebració del festival Menys de 5 minuts. A més, els curtmetratges premiats seran projectats a la mostra del BOC Festival Òmnium de Curtmetratges, que tindrà lloc lloc al febrer. Amb aquesta iniciativa, Òmnium Baix Empordà pretén no només fomentar el talent audiovisual juvenil, sinó també promoure els valors d'igualtat i cohesió social a través del cinema.
Un minut i tres quarts.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Doncs anem cap a Torroella, a la llibreria El Cogut, amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Com
bé.
Va?
Bé, 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 sí. anem bé.
Parlem de llibres, com cada dimarts, amb la Maria Teresa. Sí. Què ens recomanes avui?
Avui, fent honor a l'encapçalament que dieu a la ràdio d'autors i autores de l'Empordà,
sí.
que ja sabeu que em ho salto alguna vegada.
Sí. també està bé, també està bé.
Ens anem amb una autora, efectivament, de l'Empordà, perquè ara ja l'hem adoptat, viu a Figueres.
Mm-hmm.
Va ser Premi Llibreter, és la Maria Mercè Quartiella. Ella és una dona que domina molt la narrativa i domina molt, sobretot, els diàlegs, perquè hi ha començat fent teatre, i això es nota moltíssim. O sigui, no hi ha cap diàleg que ella no llegeixi i repeteixi en veu alta perquè sigui ben natural i versemblant. Vull dir que en cap cas un diàleg, per exemple, pot durar més de 6 línies o 7, perquè llavors ja comença a ser un monòleg, saps?
Ja.
Llavors ho té molt, molt, molt dominat. La Maria Mercè Quartiella ha tret una novetat amb l'editorial La Magrana. D'alguna manera ella va buscant la seva editorial perfecta. Havia editat A Rosa dels Vents i un recull de contes que va guanyar el Mercè Rodoreda en Proa, que, bueno, com que Proa sempre edita el Premi Mercè Rodoreda, doncs per això el va treure Proa. També ha editat a Brau Edicions i ara llibres. Totes les seves novel·les tenen una característica molt curiosa, i és que estudia sempre o valora la relació entre germans. La relació entre germans...
S'ha presentat al Cercle.
Perdó, que estava mirant informació i m'ha saltat un vídeo de Tramuntana Televisió parlant de la presentació, que ahir precisament sembla que ho va presentar Figueres.
Ah, sí, em sembla que amb molta gent, perquè, sí, sí. Perquè bueno, ella viu allà. Està casada amb Joan Manuel Soldevila, que no sé si ho coneixeu, ell és professor de literatura castellana, ha escrit també forces obres, però és un dels tintinòlegs més importants d'Espanya.
Mm-hmm.
I vull dir, quan hi ha una conferència sobre Tintín, en Solde, que li diuen els seus alumnes i ara ja tots els amics, doncs li toca anar amb ell. Mm-hmm. Bueno, això és res, un parèntesis que no té a veure amb el que estem dient ara.
I ens deies que sempre tracta la relació entre germans.
No hi ha llibre en el qual part dels protagonistes no siguin germans. La seva primera... Bueno, no la primera, no, però la novel·la en la que va guanyar el Premi Llibreter es deia Germans gairebé bessons. I aquesta expressió és perquè quan en una família hi ha un nadó i els pensen els pares que mentre es dona de pit i mentre hi ha tot el moviment ginecològic de la dona no es pot quedar embarassada, doncs hi ha errors, i als 9 mesos naixia el germà de la noia, o la germana, o eren un noi i una noia. Llavors amb aquesta novel·la ja comença a tractar la complicitat i també els piques que hi ha entre germans. A totes les seves novel·les hi ha germans, alguns bessons de veritat, però en aquest cas, en La ciutat endins, és curiós perquè s'adapta perfectament a les vides modernes. Els germans són en Dimitri i la Minoru. En Dimitri és rus i la Minoru és japonesa. Per què? Perquè el pare d'en Dimitri i la mare de la Minoru es van conèixer quan ells eren petits, van viure junts uns anys, ells dos es van considerar germans, i malgrat els pares es van separar, ells dos continuen vivint junts i compartint casa perquè són germans, en el seu criteri. Per tant, d'alguna manera us explico com la Mercè Quartiella estudia la relació entre germans malgrat fins i tot no ho siguin de sang. I ho fa molt bé. En aquest, un altre de les seves habituals, dels seus temes habituals, és també el món dels immigrants, com s'adapten aquí. Però no parlem dels immigrants o senegalesos que han de compartir pis, o sinó els immigrants situats, que treballen, que tenen feina, que tenen unes costums diferents i que, malgrat mantenir tradicions pròpies, o no, poc o molt, el que són és, bueno, doncs una, en aquest cas, una noia japonesa que se'n va viure en un poble que ho podem reconèixer com a Figueres, tot i que ella li diu Sacra.
Sí, ja ho veig.
I com això, doncs moltes altres d'allò. Sacra és, al meu parer, Figueres. És la història comença quan una noia que era d'aquesta població i havia marxat molts anys i havia compartit pis i no volia portar el negoci familiar, que és una floristeria, bueno, una floristeria, un jardí, vai, un jardí, un cultiu d'aquests grans, vull dir, no parlo d'una botigueta, sinó que parlo d'un centre de jardineria gran. Però arriba un moment que ja, tipa de compartir pis a Barcelona i de rodar món i tal, se'n va, torna a casa per portar el negoci familiar i els amics amb els quals havia compartit pis i que té més relació, que són una noia coreana, que en aquests moments no sé si ho fan les sèries coreanes, però estan molt, sí, molt pertot.
Sí.
Una noia coreana, la Minoru japonesa, i en Dimitri, que és el rus, i també en aquí apareix un amor que és un home rodamón també, que bueno, viatja pel món, un viatger. En aquest cas, tots coincideixen en aquesta població i és com s'intenten adaptar a una vida en un poble en el qual gairebé tothom es coneix i que intenten marcar o viure o iniciar el seu futur fent-ho aquí. Això és tot, eh? Mm-hmm. Però les reflexions de la Cortiera no fallen mai. Sempre avisem la llibreria perquè té una literatura molt lleugera, molt polida, molt fàcil de llegir, i et saltes moltes frases i pensaments que són dignes d'estudi. Vull dir-te que la Mercè és una de les autores que no es poden llegir... Mira, et diria més. Crec que, malgrat no ho sembli, perquè ho entens tot, evidentment, i no et quedes amb dubtes, és una autora per rellegir-la. Perquè un cop ja saps què ha passat, que sempre tens ganes de saber què ha passat, en aquest cas hi ha un assassinat i hem de saber per què, sempre se'ns han escapat coses. Mm-hmm. Perquè, bueno, relacions pares i fills sempre hi són, fins i tot... pares i fills molt reals, és a dir, que pel que sigui, doncs, la mare no és aquesta persona que t'ho arregla tot, que t'ho facilita tot i que te, no sé, que t'ho perdona tot, sinó que són mares dures, intenses, difícils. En fi, dius que la ciutat, en aquest cas, i per primera vegada, és gairebé tant o més protagonista que tots els personatges, perquè ja avisa, o sigui, ciutat endins, i fins i tot té veu pròpia, o sigui, hi ha uns capítols curtíssims en els quals el que parla és la ciutat. La ciutat que s'estranya del que es vol fer amb ella, s'estranya del que es vol construir, s'estranya del que s'abandona, s'estranya de com li canvien la identitat, i arriba un moment que actua d'alguna manera, aquesta ciutat actua perquè no es continuïn fent disbarats. Mm.
És a dir, que aquest estil teatral és el que facilita allò que deies, que ho entendrem, sí, tot?
Sí, jo crec que gairebé totes les novel·les de la Mercè Quartiella, un parell d'excepcions màxim, podrien ser una obra de teatre, perquè es poden donar, vull dir, els diàlegs són molt intensos i importants, es poden donar amb tres escenaris, vull dir, tots, i a més ella els pot adaptar perfectament perquè és una experta. De fet, obres seves s'han estrenat a Londres i Barcelona, vull dir que és una autora cara perquè s'ha dedicat més a la novel·la, però el teatre el domina perfectament. Uh-huh. I és d'aquestes obres que sempre empatitzem, perquè, vull dir, ja et dic, són la gent senzilla, no són ni guapos ni rics, ni excessivament intel·ligents, vull dir, són bueno, els nostres veïns, la nostra família, nosaltres mateixos, vull dir, ningú és extraordinari, vull dir, tothom intenta buscar la seva vida amb les possibilitats que té i l'entorn que té, no?
Clar.
Hi ha heroïcitats, vull dir, són heroïcitats quotidianes i petites, que s'han de saber valorat com a tal, també, eh?
Ens deies que, bé, que parlem, avui parlem d'una escriptora local, i ja no només perquè ella sigui d'aquí, sinó que la temàtica també és local, vull dir que, clar, ens narra una realitat al voltant de Figueres, no? Alguna cosa que ens hem d'imaginar com a Figueres.
Bueno, ella hi posa sacra, i també et diria una cosa, mira, ella ve des de Barcelona, han decidit venir a viure a Figueres i estan aquí, i si ho comentem així, sempre ens passa que a Barcelona sembla que som de comarques i no té el mateix interès. Vull dir, jo ho veig absolutament universal. Vull dir, si per nosaltres ho reconeixem, ens agrada, ens sentim a casa, tant amb el vocabulari com amb l'entorn, com amb la manera de descriure-ho, potser. Però hem d'intentar pensar en què aquesta novel·la ha d'arribar, doncs, a Lleida, Tarragona, Barcelona, i si diguem local és perillós, però
ja.
Per si la crítica ho diu, ja li posem un fre, és una llàstima, però vull dir, passa això. Ja et dic, si li posés Figueres, jo per Piella també ja ho ha pensat molt bé, això, o sigui, si li posa nom al poble, que tampoc és això perquè es permet alguna llicència i es permet algun canvi, si li posa nom seria frenar una mica la idea de que cadascú se la pot fer seva, aquesta ciutat, també,
Mm-hmm.
I com que, bueno, hi ha algun punt que fa una mica de por pensar que la ciutat et vigila i que pot prendre decisions, no fos cas que algun figuerenc se li posés la por al cos, saps? Mm-hmm. Més val posar-li sacra en aquest cas, que estic segura que si li preguntem per què li ha posat sacra ja ens ho dirà, perquè no fa res, per casualitat.
A mi em recorda a Vilasacra.
Ah, també.
No? Com a... Clar,
sí. I a més Vilasacra ja és la ciutat sacra, vull dir que si ho diem així, algun dia haurem de parlar-hi amb ella i que ens ho expliqui tot ben explicat, perquè és un llibre que porta molt de... Hi ha molt tema per un club de lectura, saps? Molta xitxa.
La veus candidata o el veus candidat al llibre revalidar una mica o ser el premi, per exemple, al llibre teu o algun de similar?
Jo a mi em sembla que la Mercè Quartiella, el Premi Llibreter, des que el va guanyar, sempre l'ha continuat justificant amb tot el que ha publicat. El que passa és que moltes vegades, no sé, necessitem noms molt coneguts, els catalans, perquè els considerem allò best-sellers, saps? Sí, Xavier Bosch, ara Narcís Nadal no publica, va parat una mica d'escriure, però uh-huh. Rafael, perdona, Nadal,
sí.
Tant germans, ara va ser estudiat. Doncs, sí, jo que sé, ara mateix la Rola, no?, que ha tret un premi i tal. Bueno, clar, són noms que coneixem molt més per altres mitjans, vull dir, siguin periodístics o siguin de conferenciants o tal, però de veritat que escriptors que gaire... Ella no pot viure de l'escriptura, però sí que els dematins treballa en un editorial, vull dir, gent que escriu tot l'any i que ho fa amb aquesta com et diria, normalitat amb editorials que... No s'han d'autoeditar llibres, no diguem ara en aquí una cosa que no és, doncs és de... Bueno, jo trobo d'extraordinària, vull dir... Però, bueno, també hi ha l'Imma Monzó, que per algú que ha escrit i com escriu, crec que la reconeixem poc, els lectors.
Un dia podríem fer una secció d'autors poc reconeguts, també.
Exacte, els que haurien d'estar a un altre nivell, i han quedat així una mica en una segona línia, i que és una llàstima absoluta. Mira, ara mateix, aquestes editorials petitones com impedimenta i asteroide i tal, que la gent diu que són tan bones i que treuen unes novetats que bueno, els llibreters i també els lectors, i s'han fet un nom. Aquests autors estan descobrint, i per això també són tan bons, molts autors que estaven a la segona línia de la literatura anglesa.
Maria Teresa, ho hem de deixar aquí.
Parlem
un altre dia. Sí, sí.
Molt bé.
Vinga, gràcies, bona setmana.
Adéu.
Nosaltres tornem demà al Supermatí, a l'informatiu conjunt que produïm conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també s'emet a Ràdio Bisbal. Fins demà.